Les 3 en punt, recuperem titulars en les hores decisives per l'amnistia. L'acord entre el PSOE i Junts s'anunciarà abans de dijous, que és quan acaba el termini per poder iniciar la tramitació de la llei al Congrés. Ho assegura Jaume Asens en un dels negociadors de la llei per part de Sumar.
Jo crec que estem en la recta final i tinc la convicció ferma de la que l'acord és imminent. Les coses en aquesta ocasió han anat diferent i jo vull posar en valor l'esforç que han fet tots els actors, el sentit de la responsabilitat per flexibilitzar les seves posicions i per no tornar a repetir l'escena de la negociació de l'últim munyut de la darrera ocasió.
Asens no parla del contingut de l'acord, però assegura que aquesta vegada han après dels errors i que l'acord entre les parts quedarà ben lligat abans que arribi el moment de la votació al Congrés. I Adif assegura que farà més inversions a Vacarisses per protegir les trinxeres de la línia de tren. Després del descarrilament sense ferits d'aquest matí, l'empresa ferroviària, que depèn del govern espanyol, ha explicat que ja tenia previstes més obres per reforçar els talussos. Això sí, de moment no confirma inversions al punt concret de l'accident d'avui. El descarrilament encara provoca retards puntuals als trens de l'R4 entre Terrassa i Manresa. També n'hi ha a l'R3 per la caiguda d'un arbre a les Franqueses del Vallès, que ja s'ha pogut retirar. I un petit terratrèmol de magnitud 2,4 s'ha sacsejat aquest migdia al Baix Empordà sense que hagi provocat danys, segons l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya. L'epicentre s'ha localitzat a tocar de Sant Feliu de Guíxols i l'han notat força persones que eren a Sant Feliu, a la urbanització de Canyet i Tossa de Mar. Tot plegat en un dia marcat per la neu a cotes baixes, que ha deixat entre 5 i 10 centímetres en algunes comarques de l'interior, com Osona i el Moianès. Martí Oliveres, aquesta tarda, però, ja res de nevades i el vent continuarà bufant amb ganes.
Sí, compta amb aquestes ventades que es mantindran tant aquesta tarda com demà. Per tant, unes hores més amb vent fort que pot tornar a superar els 100 km per hora puntualment cap a l'Alt Empordà, als cims del Pirineu, també entre el Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. Això sí, després d'aquest episodi de pluges, de nevades, el sol ja és protagonista, encara es combina amb alguns núvols a la cara nord del Pirineu, però en general un panorama molt més tranquil en aquest sentit. També demà al matí, amb sol a la majoria de comarques, i a la tarda arribarà un nou front que deixarà el cel més tapat. Atenció, aquesta nit farà més fred, tocarà abrigar-se bé per començar la setmana.
I l'empat del Real Madrid a Mestalla dona l'oportunitat al Girona i al Barça de retallar punts respecte al capdavant de la Lliga.
Els dos equips catalans juguen aquesta tarda vespre amb la punxada del Madrid ben present. El Girona es pot situar a 4 punts dels blancs. Si guanya el camp del Mallorca a partir dels quarts de 7, el Barça pot retallar 6 punts la diferència amb el Madrid si aconsegueix la victòria a Bilbao a partir de les 9. Tots els partits en directe a RAC1, així com el Manchester City i Manchester United de la Premier a 4:45 de la tarda. Ara en joc al descans, Villarreal 3, Granada 0. D'altra banda, en bàsquet, aquest migdia el Girona ha guanyat l'Obradoiro 78-77 i s'allunya de la zona baixa de la classificació.
Les 3 i 3. Tanquem el RAC1 migdia que hem fet la redacció d'informatius i d'esports amb el Marc Selva al control tècnic. A partir d'ara continuarem pendents de l'actualitat, els avanços informatius.
A les 4 el Superesports i cap a mitjanit el Tu diràs.
Nosaltres tornem demà a les 2. Ara us deixem amb el RAC concentrat. Bona tarda.
RAC 1. Aquest diumenge és Superdiumenge RAC 1. A 4:45, Manchester City i Manchester United de la Premier League anglesa. A 7:15, el Mallorca-Girona de la Lliga, pendents del Barça-Saragossa de la Lliga ACB de bàsquet. Des de les 8, la transmissió de l'Atlètic de Bilbao-Barça amb Fotli Pou i companyia. I per rematar-ho, Tu diràs, fins a la 1, amb Aleix Pariser. El Barça i el Girona juga a RAC1 són una gentilesa de CaixaBank i Estrella d'Am. RAC1. Tots som 1.
Bona tarda i benvinguts a una nova edició de Reconcentrat. Des d'ara i fins les 4 us acompanyarem. Serà aquella hora que prendrà el relleu al Superesports amb el Xavi Puig i companyia. I ho farem amb els millors moments de la setmana a RAC1. Enceta aquesta hora una banda mítica dels anys 80, Psychedelic Furs, i era un 28 de febrer, però de 1986, que s'estrenava als Estats Units la pel·lícula Pretty in Pink, una noia de rosa inspirada en el tema amb el mateix títol de Psychedelic Furs. Was Durant aquesta hora recuperarem la secció del 9C amb l'Albert Llimós sobre la difícil reinserció dels presos a la societat quan surten de la presó. Escoltarem també un petit fragment de la competència en el que l'Angelines i el Salvadoret entren en conversa amb un dels pagesos que estaven manifestant-se i tancarem amb uns minuts del món RQ parlant del fenomen Taylor Swift.
Reconcentrat amb Noemí Polls. L'hora tabú.
Doncs encetem, com ara sentíem, una nova entrega d'aquesta Hora Tabú amb l'Albert Llimós, que ja hem saludat, però li tornem a dir bona nit. Què tal, Albert, com estàs?
Bona nit, molt bé.
A veure, quin tema ens portes avui?
Sobre el dia que surts de la presó.
Ostres, la reinserció, vols dir?
Sí.
Com es fa aquesta reinserció, que en teoria és un dels objectius, no?, també del sistema penitenciari que tenim aquí a casa nostra, però que no hi pensem moltes vegades, en aquest després, no?
És un tema del qual en tenim poc referents, també, no? Hi ha molta cultura, moltes cançons, moltes pel·lícules sobre com és la vida a l'interior de les presons, sobre la injustícia a vegades d'acabar dins d'una sala, sobre la duresa dels centres penitenciaris, òbviament, però molt pocs referents, jo no n'he trobat masses, i m'he estat buscant.
Ja ens interessa, no? Un cop a fora és com una vida... tenim una imatge com de poc interessant, no?
Sí, tot es centra en el durant, no? Però el després... Després de complir la condemna i recuperar la vida, doncs pràcticament no tenim referents, però és una realitat, sens dubte, que afecta a no poca gent. Ara mateix hi ha més de 8.000 persones en diferents règims dins del sistema penitenciari català. Són 8.000 històries, en definitiva, 8.000 persones que algun dia sortiran al carrer, per tant se'ls ha de donar resposta, no? I s'ha de fer bé aquesta reinserció. 8 de cada 10 persones que passen per la presó a Catalunya, al nostre país, no tornen a entrar-hi. Això vol dir que la taxa de reincidència, no?, els que tornen a reincidir, sí, tornen a delinquir, és de poc més del 20%, d'un 21%, una xifra que ha anat baixant durant els últims anys. Fa una dècada, per exemple, el 2014, eren 7 de cada 10, i l'any 92 la taxa de reincidència era de pràcticament un 38%, per tant... Les dades...
No, està bé més posar-hi dades en aquest sentit, Albert, perquè tu saps que moltes vegades es fa molta demagògia, sobretot amb dades de reincidència, de delictes, del temps que es passa a la presó. Per tant, és important posar-hi xifres.
Xifres, i explicar bé les xifres, no?, i el perquè d'aquestes xifres. Però tot i aquestes dades... No vol dir que la reinserció a la societat, en tot cas, sigui fàcil per a un pres, per a una persona que ha estat entre reixes. La majoria de persones que surten d'un centre penitenciari, que han hagut de passar una temporada entre reixes, tenen dificultats. Això no es pot amagar a l'hora de recuperar certa normalitat a la seva vida, sobretot perquè encara hi ha molt estigma.
Solo mi familia, que sabe que estaba en prisión. Mucho estima. Como un prisionero es convicto, gente se ve con otra manera. Mucha gente no lo acepta. No tiene confianza. No puedes incorporar la sociedad porque por mi documentación muchas dificultades. Todo el mundo, cualquier persona que sepa que estaba en prisión me ve con otra manera. Me sale mal siempre.
Escoltàvem el testimoni d'un pres que en aquest cas porta poc temps, menys d'un any a la presó, i té clar que la seva estada entre reixes marcarà el seu futur perquè no podrà amagar-ho, no? Ho deia, documentació
sí,
sempre hi és.
Sí, anava dient el tema aquest de l'estigma, no? De si ho saben, clar, evidentment no em tractaran de la mateixa manera.
No tindràs les mateixes oportunitats, és un concepte que va molt lligat al que parlem avui, això de l'estigma. Això porta que molts presos, conscients de la mirada que té la gent en definitiva cap a ells, eviten dir-ho i intenten sobretot mantenir-ho en secret.
No hi saben els dos companys que ho saben i no ho sap ningú més. Ja no hi ha família. Mira, perquè te miren com a delinqüent, per dir alguna
cosa. La família i dos amics, sí, sí. Molt cercle reduït. En aquest cas és un altre testimoni que porta ja més temps, 29 mesos a la presó. No han volgut donar la seva identitat, no?, perquè no es conegui, no?, que són convictes, i està ja a la fase final de la seva condemna. Per tant, pot gaudir de mesures que li permeten passar un temps fora del centre penitenciari i començar a restablir el contacte amb la societat que l'ha de tornar a acollir. Els dos testimonis, com escoltàvem ara, tenen claríssim que com menys en sàpiga el seu passat, molt millor, tot i que evidentment saben que és molt difícil amagar-ho. De fet, m'agradaria que la gent ara, dels que ens estan escoltant a casa, faci l'exercici de plantejar-s'hi què faria si fossin ells els encarregats de decidir a qui donen un lloc de treball i si un dels dos candidats o dels candidats a aquesta oferta de feina ha passat per la presó una llarga temporada.
Clar, com a mínim et preguntaries per què, no? Sí. Molta gent diria, però què vas fer, no? Exactament, perquè també hi ha, a vegades hi ha delictes i delictes, no?
Ets molt generosa, perquè no sé si tothom, no, els oferiria les mateixes oportunitats i només es deixaria o es quedaria en aquest per què, no? Perquè encara pesa molt, no? A l'hora de donar feina, però hi ha molts altres exemples sobre, bueno, el que es pot pensar un, no?, que li pot passar pel cap quan té davant un exconvicte.
Clar, i avui que parlem del després, no?, d'aquesta reinserció, el tema de la feina és un dels punts clau per poder-se reinserir després de passar una temporada entre reixes.
Absolutament, és un dels punts claus, hi ha molts factors. Escoltem, per exemple, el que diu el Sergi Fortià, responsable de la cooperativa Suara, una entitat social que gestiona les unitats dependents que permeten, podríem dir, el compliment d'un tercer grau en l'entorn comunitari, és a dir, quan els presos poden sortir del centre de manera progressiva i, per exemple, només han d'anar a passar la nit, a dormir a la presó. Les dades del Departament de Justícia assenyalen que la reincidència en aquests casos, quan hi ha aquest tercer grau, quan els presos es beneficien d'un medi obert i progressivament s'integren a la societat, baixen a la meitat, passen d'un 21, que dèiem abans, d'un 21% a un 10%.
Els principals àmbits generals podríem dir que serien el laboral i l'econòmic, el de l'habitatge, el sociofamiliar, el de la salut i l'administratiu i jurídic. En tot cas, perquè una persona pugui fer un procés de reinserció positiu, cal sempre treballar des de la dignitat. És a dir, és difícil poder demanar a una persona que surt d'un centre penitenciari que no té un habitatge que pugui fer un procés de reinserció laboral.
Dignitat, és el concepte que té el Sergi Fortià, però està clar, com deies, que una de les qüestions vitals per poder sentir-te acollit, formar part de la societat, és el tema laboral. Rosa Maria Martínez, la cap del Servei de Medi Obert i Serveis Socials del Departament de Justícia, ens explica aquest per què és tan important que obtinguin una feina.
Si haguéssim de destacar un d'ells, diríem que la integració en una feina és un mitjà de reinserció de primer ordre, i no tan sols per una qüestió econòmica, sinó també perquè comporta un augment de xarxa social, ocupació del temps i, sobretot, confiança en un mateix.
Clar, no és només els diners, el fet de tenir una feina i per dir-ho així, sentir-se realitzat, sinó que és el que implica la feina, no? Estar en contacte amb més gent, tenir a vegades amics, poder guanyar confiança, són alguns elements, no?, que sense això és molt difícil formar part de la societat.
I sense això és imprescindible, Anna, trencar aquests estigmes que encara es tenen amb els presos, amb la gent que ha passat per un centre penitenciari, perquè les persones del voltant, al final, ja no dic amics, ja no dic família, que són les persones que probablement mai t'abandonaran, tot i que hi ha casos, no?, de gent que es queda en solitari quan va a la presó, no?, pel delicte, sí, que han comès. Però parlo de la gent que t'envolta, al final, amb la que convius el dia a dia, vegi que darrere aquella figura, que potser ens mirem amb cert recel, com deia, no?, pel seu passat, per aquest estigma, per tot allò que han fet i que els ha portat a estar entre reixes, en definitiva hi ha una persona, i crec que és important, i l'entorn laboral és molt important en aquest sentit, com deia Rosa Maria Martínez, no? Com dèiem, hi ha molt estigma, a més, si a sobre, a banda de ser expresidiari, i aquí entrem al terreny pantanós i entrem, sí, una mica del que deies abans, ets estranger, encara creix més el recel que molts tenen.
Si existeix un estigma de les persones que han complert presó, si aquestes persones també són de fora de l'estat espanyol, tenen un doble estigma que encara dificulta més un procés de reinserció i garantir les mateixes oportunitats que bastirien les persones nacionals.
Clar, això no és un concepte a vegades que tinguem molt interioritzat, i per això et deia abans la importància a vegades de tenir dades i que siguin dades fiables, perquè veus molts comentaris, sobretot a xarxes socials, no?, que no es basen absolutament en cap dada, i que deixen anar, doncs, una suposada informació, i molta gent, evidentment, s'ho creu sense contrastar-ho.
Correcte, per això la funció periodística, no?, la nostra funció per contrarrestar aquestes fake news, no?, aquestes suposades notícies, però repeteixo, dades i després la contextualització de les dades, perquè ara en ficarem un exemple important. Però anem per parts, anem a pams. La reincidència entre la població estrangera i la població espanyola és molt similar, crec que això ja és important, no? Per tant, reincideixen de la mateixa manera uns i altres.
No hi ha massa diferència.
No hi ha massa diferència. Però, si m'ho permets, ja que avui és una hora tabú, diríem que complexa, anem una mica, permet-me anar una mica a l'origen, a les dades de delinqüència, a posar aquest context que et deia, tenir una mirada completa sobre l'arrel de la problemàtica, perquè, com saps, hi ha molts prejudicis en relació a això, ara ho comentaves, perquè es tracta d'un tema que lliga molt amb els problemes del racisme, no? El
recel
cap als diferents, cap als altres que tenim a la nostra societat. Segons les dades dels Mossos d'Esquadra, que va publicar, per exemple, un reportatge que van publicar ara fa poc, durant el 2023 es va cometre 123.000 delictes a Catalunya. 55.419 els van cometre persones estrangeres i 68.555 autors que van ser autòctons, per tant, amb nacionalitat espanyola. Per tant, l'any passat el 42% de les persones denunciades van ser immigrants, quan representen el 16% de la població del nostre país, mentre que el 58% van ser autòctons. Si mirem aquestes dades sobre centres penitenciaris, per exemple, amb estadístiques de finals del 2023, hi ha 4.049 presos estrangers a les presons catalanes i 3.993 que tenen nacionalitat espanyola.
Pràcticament els mateixos,
igual.
Sí.
Clar, les dades són perfectes per atiar el racisme si s'utilitzen malament, per inflamar els discursos de l'extrema dreta, però darrere aquestes xifres, per això et deia el perquè, no, la importància del perquè i buscar sempre una mirada més profunda, hi ha aspectes molt més complexos, raons sociològiques, culturals, econòmiques, etc. El 80% dels delictes a Catalunya van ser contra el patrimoni. Crec que aquesta dada és molt important.
80, és a dir, parlant?
4 de cada 5. Furs, estafes, robatoris, un tipus de delicte que cometen en major proporció les persones estrangeres que, sobretot, entren a la presó per aquest tipus, no, de delictes. I són els que tenen un major índex de reincidència.
Que és tota aquesta problemàtica que venim sentint des de ja fa un temps i que se'n parla molt i de la qual se'n fa molta demagògia.
Sí, la de la multireincidència. Els delictes contra la propietat, els no violents, són els que tenen una taxa de reincidència més gran, gairebé un 40%. Per tant, aquest tipus de delictes, no? Aquests furs sense violència, un 40%, es repeteix.
Els no violents.
Mentre que els robatoris violents, la xifra baixa fins a un 27%, encara per sobre de la mitjana que dèiem del 21%. Jo crec que això ajuda a explicar la dada dels 4.049 presos estrangers que dèiem abans. Són sobretot persones que han comès furs, robatoris, i els experts, com també la pròpia policia catalana, com els Mossos d'Esquadra, com tota la gent que treballa al Departament d'Interior, assenyalen que no són delictes que es puguin lligar a la nacionalitat que un té, a l'origen de la persona, sinó que van vinculats, en definitiva, a la vulnerabilitat. Crec que com a societat hem d'entendre que el mapa de les presons del nostre país, per comprendre'l, no podem mirar la bandera de cadascú, sinó sobretot l'arrelament, la vulnerabilitat, la capacitat d'arribar a final de mes, les oportunitats, la capacitat de fer ús de l'ascensor social, no, aquest concepte tan important. I això sí, després, no, com dèiem, hi ha un percentatge reduït d'aquesta població que és multireincident i és el seu modus vivendi, però sobretot no podem només basar-nos en aquestes xifres per veure la nacionalitat que hi ha al darrere, sinó jo crec que estem parlant de gent amb unes necessitats i amb una incapacitat de poder integrar-se a la nostra societat perquè no tenen oportunitats per millorar.
Clar, és que moltes vegades quan s'agafen aquestes dades, tu deies, no, al principi, és molt fàcil fer aquesta comparativa i dir el 42% de les persones que van cometre delictes són immigrants quan només representen el 16% de la població. Per tant, mireu, representant un percentatge tan baix de la població, com pot ser? Però és que, clar, aquí ens falten columnes, com si diguéssim, d'informació, no? Per què s'ha de tenir només en compte la nacionalitat d'aquestes persones? Perquè no es té en compte, per exemple, doncs el nivell d'ingressos que tenen o la situació familiar que tenen? És a dir, per què s'agafa només una part d'aquesta informació que es pot aportar sobre una persona? Es redueix simplement a la seva nacionalitat, no?
I la majoria d'aquesta gent que ve de fora normalment ve en situació precària, comencen per els graons més baixos de la societat, no? Feines precàries, i això comporta moltes vegades, no, que hi hagi, doncs, aquesta necessitat de buscar-se la vida, i a vegades és veritat, doncs cometen delictes i són, com dèiem, a molts furs i robatoris. Per això crec que per responsabilitat intentar contribuir a donar arguments al debat és important.
És com si, perdona, Albert, és que...
No, és important,
avançant.
És important.
És com si s'agafés, no, i es digués, mira, ara mirarem dels presos, quins són rossos i quins tenen els ulls blaus. I d'aquí intentarem treure una conclusió, que els que tenen els ulls marrons són els que més delictes cometen.
Correcte.
Home, doncs potser estem agafant una dada que realment no és significativa pel que estem mirant, no?
Jo crec que s'ha de plantejar, s'ha de tenir tot damunt de la taula, per això ho fem també aquí, no? S'ha de tenir tots els elements, perquè crec que això fa una societat millor, tenir tots els elements sobre la taula, però està clar que tampoc no es poden agafar les dades soles, no? Que s'han d'entendre en tota la seva dimensió. Deixem apuntar una curiositat que va en aquesta línia. El Departament de Justícia, per cert, deixem donar les gràcies a la Mati Fructuoso per la seva col·laboració amb la secció d'avui, va explicar que l'any passat que el coneixement del català és un factor protector per no tenir tanta reincidència. I ara compte, que no vingui aquí la demagogia, no perquè els que parlen català siguin més bones persones, no necessiten delinquir, sinó perquè significa generalment estar millor integrat a l'entorn social, per tant disposar d'una xarxa de suport. La taxa de reincidència dels que parlen català és del 17,8%, mentre dels que no, els que no l'entenen, un 25%, per tant, 8 punts de diferència, que no són pocs, però, repeteixo, clar, per aquesta xarxa...
s'ha d'explicar, no?
Correcte. Però si et sembla, fet aquest apunt, fet aquest debat que hem tingut i aquest enfocament més en profunditat, tornem a enfocar la secció a la reinserció, no? Que és el motiu que et deia de parlar-ne avui a l'Hora Tabú. Òbviament no tots els delictes són iguals, ni tampoc els rebuigs que generen a la societat.
Evidentment, sí, sí.
Això, sens dubte, acaba afectant a la persona que surt de la presó i intenta refer la seva vida.
El fet d'haver comès un delicte greu contra les persones provoca més alarma social i rebuig que altres delictes, en especial els delictes sexuals. Només cal veure el soroll mediàtic que provoca la comissió d'algun d'aquests delictes, la sortida de presó del seu autor o modificacions de la llei que l'afecta.
Per tant, és important el tipus de delicte. I si abans parlem de la reincidència entre estrangers i espanyols, també mirem la que hi ha entre homes i dones. La diferència és molt menor, és molt poc, també, 3 punts. Això sí, de cada 11 presos, això és important, 10 són homes, només hi ha una dona. I les dones pateixen encara molt més estigma dins de la presó i quan surten, òbviament. Encara està molt més mal vist i ho paguen moltíssim més que no pas.
Els delictes més comuns entre les dones tenen relació amb el tràfic de drogues, quan en el cas dels homes són els delictes contra la propietat. Les dones tenen en general menys antecedents de conducta violenta que els homes i pateixen de forma més intensa la separació dels seus vincles familiars. També la mitjana d'edat de les dones empresonades és més alta que la dels homes.
Pablo Picasso, un honrado traficante, tomando copas me lo encuentro todos los días. Me cuenta historias de sus años en la cárcel.
Aquí.
Estem molt duro, Pepe Botica, per canviar una mica, per posar també... No, perquè parla també de la situació dels centres penitenciaris. I deixa'm anar una mica més enllà, no? Perquè hem volgut centrar-nos en l'estigma, tot i que hem parlat també del tema de la immigració, el tema de la delinqüència. Ens hem volgut centrar en l'estigma que pateixen els presos, però vull anar una mica més enllà per intentar també... anar més enllà de la marca, de l'etiqueta que tenen aquests presos, malgrat que hi ha entitats, no?, que intenten ajudar, però no només arrosseguen aquesta etiqueta a ells, també els seus familiars. Vull que escoltem la Gràcia Amo, forma part de l'Associació de Famílies de Presos de Catalunya, va perdre el seu fill Eduard l'octubre del 2016, va morir a Brians 2, era consumidor d'heroïna intravenosa, tenia diferents trastorns diagnosticats i a la presó va anar a pitjor perquè va començar a consumir molt més. Una realitat que la Gràcia ha conegut de prop arran del cas del seu fill. Els que consumeixen drogues a la presó poden trobar-se en un carreró sense sortida.
Evidentment, a la presó no es reinserta ningú. No es reinsereix ningú. Jo he viscut l'entrada de presos que han entrat amb addiccions i han sortit encara amb més addiccions de les que tenien. Potser entraven amb addicció a la cocaïna i sortien amb addicció a la cocaïna i, a més, a les benzodiazepines, als tansilium, al tanquimacin, o sigui que surten amb addiccions afegides de drogues legals.
L'Eduard va estar en aïllament, va tenir un atac d'angoixa i com que no van ajudar-lo, la Gràcia sempre ha denunciat que es va autolesionar, es va fer talls per tot el cos, posant-lo en una situació molt més delicada. Van ser uns mesos molt durs, per al seu fill, per l'Eduard, però també, i aquí és on volia anar, a l'estigma que també pateixen els familiars. En aquest cas, la filla de l'Eduard, que era una nena de 10 anys quan el seu pare va entrar a la presó.
Realment va ser molt complicat el fet que la meva neta, és a dir, la seva filla, que ara té 21 anys, entengués per què el seu pare estava a la presó, primer, i segon, per què el seu pare havia mort a la presó. El primer que em va preguntar la meva neta quan li vaig dir que el papa era a la presó era que si el papa era dolent, perquè així estem educats.
Papera dolera, sí. La Gràcia s'ha volcat amb l'ajuda dels presos, si la seva visió no és molt optimista. Ha conegut la cara més fosca d'aquest món, segurament el pitjor que et pots trobar a la vida, que és la pèrdua d'un fill. I per això, perquè va topar amb les drogues, que li van arrabassar la vida de l'Eduard, crec que quan surts de la presó el camí no serà gens fàcil.
Complicat, la reinserció, molt complicada. Jo recullo els presos a la porta, ara des de l'agost estic fent això en el nostre grup. Surten amb la roba feta pols, pelpella, bruta, sense diners, sense feina, moltes vegades sense família perquè no en tenen, perquè són de fora o perquè les famílies estan derrotades i sense res.
Però deixa'm acabar amb un missatge del Sergi Fortià, una mica més optimista que la Gràcia.
Va, sí.
Crec que recull una mica la gènesi del problema i que posa el focus en el centre del debat.
Una persona es pot equivocar i que es mereix segones i terceres oportunitats i que oferir-les en garantia, el que estem fent és evitar la reincidència i evitar més víctimes i, per tant, tenir una societat una miqueta més justa. Ens surt a compte oferir més oportunitats que garanteixin els processos de reinserció positiu de les persones que surten d'un centre penitenciari.
Doncs és aquí el nostre petit granet de sorra, com a mínim per donar a un tema que moltes vegades és tabú i no se'n parla prou. Moltíssimes gràcies, Albert. Que vagi fins la setmana que ve.
Això és Reconcentrat.
Avui també hem de parlar d'altres qüestions. Hem de parlar també d'una nova jornada de protestes dels pagesos, atenció.
Sí, sí, perquè entre d'altres llocs els pagesos tallen l'AP7 a l'alçada de Pontós.
Ho digueu com si la gent sapigués on és Pontons, no? La Pontons. No.
Pontons és un altre municipi que està a l'Alt Penedès. Aquests pagesos són a Pontós.
Bueno, és igual. Total, que els tractors, on estan, no? El Pontils aquest.
Pontils, no. Pontils és un altre municipi que crec que està a la Conca de Barberà i estem parlant de Pontós.
Bueno, mira, és molt difícil entendre la notícia si no deixeu d'inventar noms de pobles de Cabralunya.
Pontons.
Tant li fot si és Pontons, Pontós o Pontils. Tots són pobles que aquest estiu faran trampes per tenir la piscina municipal oberta.
Connectem en directe amb Pontons. No, perdó, amb Pontós.
Pontons o Pontils, ja crec.
Pontós. Va ballar el cap. Pontós, allà hi ha la Bàrbara Julvé. Bon dia, Bàrbara.
Hola, què tal?
Quin vent! Sí. On és la Bàrbara Julvé?
A l'AP7.
A Pontons?
A Pontons no, a Pontós.
Ah, vale.
A Pontós, hòstia, Bàrbara, bon dia. Els pagesos... deixa de bufar el micro, sabem que ets a casa.
Els pagesos... T'asseguro que no, eh?
Ja.
D'en Bàrbara, perdona, ets viva?
Sí. Estic viva,
encara,
sí,
eh?
Estic mirant aquí els pagesos com carreguen tot això, no? I escolta'm, jo crec que s'ha de tenir un pagès ben a prop, eh?
Perquè... A la vida.
Vaja, sempre ben a prop, si te'l... Has estat mai amb un pagès?
No, bueno, un moment.
Ara, escolta'm, tinc en Vicenç Armengol de Cal Ferrer.
Sí? Què em dius ara?
Vols que te'l passi?
Home, per favor.
Tinc ganes boges de parlar amb tu.
Home, en Vicenç es diu?
Sí, es diu Vicenç.
Oh, quina il·lusió!
Hola, Gelinés.
Vicenç!
Hola.
Hola, nen, però què fas?
Estem aquí descarregant camions adulterats amb pesticides.
Però què feu descarregant camions si vosaltres els hauríeu de volcar-los, no?
Home, a veure, un moment.
Bueno, perquè això, aquests aliments es donen a la gent que no tenen aliments al banc d'aliments, així almenys es pot aprofitar alguna cosa.
Cagondéselo, Vicenç, este.
Sí, home, ja es coneixen, no?
El Vicenç de Cal Ferrer, no?
Sí.
No, de Cal Ferrer Pagès.
Ah, de Cal Ferrer Pagès.
És un altre, aquest.
Vale. Vicenç, què collons, expliqueu què collons esteu fent aquí.
Això ara ho
deia. Mira, estem intentant solucionar un problema que tenim amb els pocs mitjans que tenim i esperant que algú de la Generalitat s'aixequi de la cadira i faci el que té de fer cobrant el que cobra.
Ara.
Doncs aneu esperant. Bon dia, que vagi bé.
Ara t'escolto. Sí, escolta, expliqueu per què ara esteu buidant los camions estos que venen d'allí del Marroc.
Perquè venen carregats de pesticides i per la nostra salut és perjudicial.
És que té collons, això. Nosaltres, els pagesos d'aquí, mos foten passar 50.000 controls, pesticides, i que no s'ha d'ensufatar no sé quin producte, i s'ha d'omplir un formulari, portal, i envia'l per internet. Per internet l'enviaràs tu, que jo al Mas no tinc internet, me cago en Déu.
I a més, no et contesten quan ho envies per internet.
No te contesten, me cago en Déu. Me cago en Déu. hagués pujat al llit, home, Vicent.
Aquesta és la seva manera de donar-se la raó.
Perdona, los pagesos parlem així, eh?
La mare que em va parir. Cago per aquí, tu.
Cago en Satanàs, hòstia.
Però, estàs molt enfadats o parlen sempre així?
Sempre així. Avui és un bon dia. Un dia alegre pels pagesos. Hòstia, almenys...
No, avui estem calmats, avui. Estem calmats, avui.
Ara t'escolto, Vicent.
Una cosa, sabeu si ja us han acusat de terroristes o encara no? Està arribant la interlocutòria.
Poc falta.
Ara arriben els mediadors.
Ah, hòstia.
Doncs feu una cosa.
Van molt mudats i hi ha moltes tomates per tirar, crec, eh?
Doncs...
Ara, un bon mediador, cago en Déu, veus a gent trajada.
Mediadors en lloc, ni a l'APC ni a Urquinaona. Mira qui va passar quan van arribar els mediadors.
No, sisplau, esto no, por favor, esto no, no piqui en cabeza.
No, bueno, però ara mediadors no es diu, ara es diu, no sé com ni diuen això del PSOE. Els mediadors no, vull dir, s'ha de tenir gent...
Relator, com se digui.
El que està per sota, l'epígraf que està per sota del relator, eh?
Bueno, escolta, Vicenç, fins quan estareu aquí?
Fins que el cos aguanti.
Que puc venir a l'altre to, o què?
No, sí que pots venir, el que passa que...
Lo meu és un Barreiros,
demà,
dels anys...
Demà ens anirem a donar menjar al bestiar i tornarem un altre dia.
Cago en Déu, no me crides tu a mi, eh?
Un moment.
Que t'estic explicant, Vicenç, que lo meu trató un Barreiros de finals dels anys 50, encara tira.
Aquests són els que aguantaven, aquests són els que funcionaven, els nous no duren patant.
Ah, collons, maquinària gallega.
Sí.
Lo teu què, un John Deere, o què collons portes tu?
Aquí anem amb Massey Ferguson.
Hòstia, un Massey Ferguson. Bueno, maquinària americana, bona.
Gasten menys que els jonderes.
Cagondes, Vicenç, tu sí que tens pèmpins, eh? No. Això són quartos.
Ara que no tenim concessionari Massey Ferguson a Girona, ara tots els Massey Ferguson a la carretera. A veure si se'n crem algun.
Cagondes. Sí, senyor, home. Tu posa un pagès a qualsevol negociació.
Sí.
Llavors t'entenen a la primera.
El que fem és anar a esmorzar.
Exacte.
Escolta, el dinar el teniu preparat ja o què?
Estem aquí amb tres cassoles d'arròs a punt per començar i tranquil, que de menjar no em falta pas.
Sí, senyor, què heu armosat?
Fem arròs, avui toca arròs.
Arrosset. Doncs escolta, agarro el Barreiros i me vinc cap aquí.
Una cosa... Arriba cap aquí i fes navia perquè arribaràs tard.
Sí, una cosa, alguna foguera o alguna cosa així
bueno, sí,
que...
No,
perquè l'altra vegada ens menjàvem l'arròs amb gust pneumàtic. No.
Hòstia, però qui va ser el cobron que va fotre brasa en pneumàtics, hòstia, Vicenç?
Bueno, es va fer reciclatge, noi?
Hòstia, Vicenç, això ho heu de controlar.
Aquestes cremen centrals aquestes de reciclatge no passa res, doncs així aquí es passa igual.
Bueno, doncs ha quedat tot reivindicat. Moltes gràcies, Vicenç. Passa'ns a la Bàrbara, que ens acomiadem.
Bueno, escolta, molt de gust haver parlat amb tu, senyor Bassas.
Tan confós en l'Antoni Barassa.
Antoni Brases, sí. Bueno, doncs moltes gràcies,
Vicenç. Me deixeu la reportarem, la deixeu aquí amb nosaltres, no?
Sí, ja està, es queda fins l'any que ve.
Sí, perquè l'estic aguantant aquí, que la tramuntana se l'emporta.
Moltes gràcies, Nando Jovany.
Bàrbara.
Vale.
Ja se'n va,
ja se'n va, ja ho ha dit tot ell,
eh? Ja se'n va dinar. Gràcies, Bàrbara.
Que vagi bé.
Una abraçada. Adéu.
Això és Reconcentrat amb Noemí Polls. RAC1.
Una illa, dos supervivents, un finalista de Copa i un aspirant a la Champions. Aquest diumenge, a 7:15, estrena a RAC1. Mallorca-Girona, amb la Guti companyia.
El Girona Juga a RAC1 és una gentilesa de CaixaBank i Estrella d'Am. RAC1. Tots som 1. RAC1.
El Barça, a Sant Mamés, el dia de Sant Madí, el sant més nunyista. Sant Madí... Atlètic de Bilbao-Barça, aquest diumenge des de les 8, a RAC1.
Fot-li pou, amb el suport de CaixaBank i Estrella d'Am. RAC1. Tots som 1. RAC1.
Els Premis Ràdio Associació reconeixen aquest any les transmissions esportives de RAC1.
El Barça juga a RAC1, coralitat, és equip.
Gràcies i visca la ràdio esportiva en català.
A RAC1 també està de celebració perquè aquests premis han distingit amb una menció d'honor el responsable del sistema informàtic i la veu de RAC1, Carles
Godó i Vallvé.
Aquesta menció la vull compartir amb la primera persona que hauria trucat quan em van comunicar que rebria aquesta menció i que segur que estaria orgullós de mi, pel meu amic David Marca.
Moltes gràcies!
Tots som u.
RAC1.cat.
Recupereu tot el que sona a RAC1 a RAC1.cat.
El punt del noticiers de RAC1.
Ja fa molts dies que tenim ganes de parlar de per què aquest fenomen Taylor Swift, per què existeix aquesta bogeria que depassa i de llarg el que és la qüestió musical, que va molt més enllà i que cada dia estem trobant-nos notícies, estan apareixent urgents de Taylor Swift ha fet això, Taylor Swift ha fet allò altre. És una barbaritat de qüestions que realment tenen un abast molt més ampli que el simplement artístic. I per això avui tenim aquí representats diguem tot el ventall d'angles amb què podem analitzar la figura de la Taylor Swift. Per començar amb el Guillem Milky. Hola, Guillem.
Hola, bon dia. Ho deies amb una mica de escepticisme, això de...
No, de veritat. M'interessa molt genuïnament perquè com que no sóc... Bé, sóc un... una persona que l'ha sentit, doncs, com qui pot haver sentit una...
Veig que estàs fent com el Hans Laguna el dia que venia a parlar de la biografia de Julio Iglesias.
No, perquè...
He fet un apropament informatiu, no?
Perquè realment no sóc fan. O sigui, si ho fos, ja saps que no me n'amago d'aquestes coses. No tinc cap mena de... O sigui, com a persona que segueix Eurovisió com la segueix jo, de veritat que no tinc cap mena de problema a confessar-me fan de res. Però és veritat que no tinc... d'això...
No és el cas.
Diferent de la Maria Ginxó. La Maria,
hola, bon dia.
Tu sí que vens en qualitat de fan.
Vinc en qualitat de fan, però jo crec que sóc una fan d'aquestes orgàniques. És a dir, jo vaig conèixer Taylor Swift un dia escoltant la ràdio i dient, ai, aquesta cançó m'agrada, no? De qui és? Ah, és de la Taylor Swift. Val, perfecte. Al cap d'uns dies, una altra cançó. Hosti, aquesta cançó m'encanta, de qui és? Taylor Swift. Ah, coi, doncs potser és que m'agrada Taylor Swift. I a partir d'aquí vaig començar a entrar a la música de Taylor Swift, que és com vaig entrar amb ella i amb tot aquest fenomen, no? Que després l'he descobert que no només m'agrada la música, sinó que m'agrada totes les facetes de Taylor Swift.
I després tenim l'Albert Pedrol, que és l'altra cara d'això, que és que hi ha arribat a través del futbol americà, justament fa poc, per la relació que té Taylor Swift amb Travis Kelce, que és
el tight end dels Kansas City Chiefs, i una de les grans estrelles d'aquest esport, una de les grans estrelles de l'esport nord-americà. I a mi m'ha passat una mica, suposo que al revés de la gran majoria de la gent, que és un aficionat del futbol americà, de cop apareix aquesta bèstia que és la Taylor Swift, comença a aparèixer a tot arreu, les teles la comencen a enfocar i et converteixes a poc en una mica de fan de Taylor Swift, evidentment impostor total, és a dir, jo soc fan del futbol americà, i arran d'aquí, doncs, calla, comença a escoltar la Taylor Swift, veus el documental aquest de Netflix de Miss Americana, que està molt xulo, i comences per aquí.
I per posar-hi una mica de rigor en tot aquest plegall.
Gràcies.
Molt bé, ens acaba de desacreditar una sola frase.
Està bé d'entrada i així ja sabem el que hi ha. Vale.
Deixeu-me que saludi també el Gerai Borra, que acaba de publicar, ell és periodista, i ha escrit un llibre que es diu Fenómeno Taylor Swift, entendiendo el mayor icono pop del siglo XXI. Bon dia, Gerai.
Bon dia, em sento molta pressió ara mateix.
Bueno, mira, tampoc. A veure, alabar això no et costarà, no. Amb el Gerai preguntarem, no riguis, Guille, que li preguntarem una mica, ara entrarem a fons a parlar del per què, perquè hi ha moltíssima gent que suposo que deu sentir, com tothom, Taylor Swift de tant en tant, i que no s'explica per què és aquesta icona mundial tan... per sobre de la resta, és a dir, perquè ella sí i altres no, no? Doncs ara també ho preguntarem a l'Irai i també a l'Antea Cabrera, que és autora del treball de fi de grau Taylor Swift, de Nòvia d'Amèrica a Icono Feminista. Bon dia, Antea.
Hola, bon dia. Què tal?
A veure, començo per les dues persones que s'hi han dedicat a fons a això. Irai, això que preguntava, per què Taylor Swift sí i altres artistes que també tenen una popularitat bestial no han generat tot el que hi ha darrere de Taylor Swift?
Jo crec que així, de primeres, tenia en compte que jo era dels descreguts, dels que l'havia sentit algun cop, però tampoc m'havia atrapat tant com a la Maria. Un cop hi entres, la música crec que en Guille ho deixarà tot clar, però crec que és indiscutible que ha trepitjat molts gèneres i ho ha fet amb molta... molt bé, vull dir, sempre se n'han sortit. És un notable molt alt en tot.
Excel·lent.
I després està la qüestió de com consumim avui en dia, no, aquests artistes, aquest 360, i ella en aquest cas, més enllà de les xarxes, més enllà dels documentals, per exemple, en els discursos, és espectacular. Vull dir, és molt difícil no sentir-te interpel·lat en algun punt del que ha dit la Taylor Swift, bàsicament perquè porta des dels 14 anys dient coses, o des dels 16, no?, que va signar amb la seva primera companyia. Per tant, pots haver crescut amb ella i ella va acollint cada vegada més generacions. Jo crec que això és un punt clau.
Uh-huh. Antea?
Sí, yo creo que al final nos olvidamos también en la parte que es pionera en cómo ha tratado a los fans. O sea, a nivel redes sociales... ha estado haciendo desde el Tumblr, desde TikTok, ha intentado entender cómo funciona su audiencia y la ha convertido en algo suyo. Yo recuerdo en 2014, cuando todo estaba tan imagen de la estrella del pop perfecta, hizo las listening party, las parties, las fiestas que hacía en su casa, trayendo fans que estaban seleccionadas muy estratégicamente, porque muchas de ellas ya llevaban cuentas de Twitter con muchos seguidores que eran dedicadas simplemente a ser fan de Taylor Swift, y ha creado ese concepto de como un complejo Spider-Man de tu amiga y vecina Taylor Swift, que estoy llenando estadios pero que podría tomarme un café contigo perfectamente, y la gente se lo cree y la hace tan relatable y tan parte de ti que se forma, o sea, forma parte de tu día a día, de tu vida, más allá de la música.
Clar, perquè musicalment i com a artista, crec que en el teu llibre hi ha un moment que cites i dius bastant bona, fa molt bé una cosa, fa molt bé una altra, però no és ni la Beyoncé, o sigui, tu la veus, és una noia molt alta, un punt desgarbada segons com, no té un físic imponent, no és d'aquella gent que, però té tota una sèrie de qualitats.
Crec que se n'ha sabut riure, precisament, clar, d'aquest punt desgarbat que té, i que això és el que la fa més propera als fans.
Sí, tal qual. Vull dir, en comptes de generar el seu discurs des de la perfecció, el genera des del defecte, no? I una de les claus durant l'adolescència i tot el que ella ha treballat en les cançons de l'adolescència és precisament explicar aquesta cosa que ens ha passat a molts, de jo no era el más coordinado, jo no era el més atractiu del ball, uh-huh. Sí. I jo crec que això és un dels motius molt grossos pels que ha fet fandom, i de fet en el propi llibre jo vaig apropant-me cada vegada més a ella per aquestes imperfeccions, o sigui, per adonar-nos que precisament jo, que he viscut, com crec que quasi tots els de la taula, les popstar perfectes a inicis dels 2000 o així, la Taylor Swift ve a dir-me que hi ha un altre model de ser una diva del pop, que és ser una diva del pop amb defectes, uh-huh, com tenim tots.
Hi ha un element extra afegint la part musical a aquest discurs, perquè jo penso que ja sí que una mica és tot allò que no assumim de les estrelles del pop així d'entrada, no? Assumim que no tenen discurs, assumim que són frívols, que són distants, assumim que fan una mica música de merda que pugui vendre, i a veure quin és l'últim productor que està una mica a l'última per, no? per pujar-m'hi. I llavors no és així. Vull dir, ella no és que sigui excepcional, és com qualsevol de nosaltres, però no o sigui, al final no acaba fent allò que la gent pensava que esperava de les estrelles, no? I a nivell musical és interessant perquè ja des del principi de tot, des dels 14 anys, en les seves primeres decisions, sent una nena, ja aporta aquesta personalitat, no? Escollint el productor en contra del segell, escollint el segell indie en contra de les ofertes que tenia els segells multinacionals. Llavors, aquesta manera de fer que és normal, vull dir, que és la que faríem qualsevol de nosaltres, com que no és la que tu esperes d'una estrella, és la que al final, com que ho ha fet tan bé i està perseverant, acaba funcionant, no? Perquè dius, bueno, és aquesta empatia que al final triomfa. I jo al final és aquesta sensació de dir, hòstia, saps aquella pel·li que dius, bueno, ara sí, acabarà bé, vull dir, el bé sobre el mal, no? Una mica ella encarna això, al final sí. Està al costat correcte i la gent li agrada, no? Estar amb ella perquè sap que és al costat correcte de la història. Qualsevol polèmica sempre sembla que ella acabi estant al costat correcte, no?
Clar, ha anat sumant, no? Vull dir, durant aquests anys, quan se la criticava per no tenir discurs polític o per estar molt al marge de, no?, ser molt políticament correcte en tot, doncs va acabar trobant el seu moment, per exemple, en el discurs dels Billboard, un discurs brutal, el que no l'hagi escoltat el pot buscar, i no, si no el pot llegir també traduït al llibre, guinyo, però discurs bestial, on de cop assumeix tot l'empoderament que se li havia demanat. I això ha passat amb tot. Ell ha anat assumint amb molta naturalitat, amb molta tranquil·litat, totes aquestes coses que se li havien demanat de primeres i potser no existien, com en qualsevol de nosaltres.
Jo recordo també, hi ha un moment de la seva carrera molt inicial, que és quan rep l'MTV Award a millor videoclip, que era... O sigui, us heu d'imaginar, Taylor Swift, 19 anys, o sigui, una nena, en un món d'homes, sobretot, no?, que guanya aquest premi per el videoclip de You Belong With Me, que també representa una mica això, de jo sóc la nena que no et fixaràs, però en canvi sóc la persona bona, no?, i has d'acabar amb mi, no? Doncs rep el millor videoclip per aquesta cançó, i quan està rebent el premi, no?, que dius, ostres, és el moment en què ella havia esperat, no?, ve Kanye West i li treu el micro i diu, tenim el moment.
Digues.
No, li treu el micròfon i diu, bueno, sí, molt bé, no?, però aquí el millor videoclip és de la Beyoncé i tal, i llavors, clar, la Taylor Swift, que pràcticament li cauen les llàgrimes al mig de l'escenari, i veus que en aquell moment ella no sap ben bé com reaccionar, perquè és molt nou tot plegat, no? I jo crec que això l'ha fet créixer, no? Aquestes humiliacions en públic l'han fet molt més gran.
És un moment clau aquest que explica la Maria. Mira, escoltem-lo. I always dreamed about what it would be like to maybe win one of these someday, but I never actually thought it would happen.
No hauria pensat mai que això m'hauria passat.
Thank you so much for giving me a chance to win a VMA award. Gairebé plorant d'emoció, sí. I de cop apareix l'imbècil de Kanye West. I'm really happy for you. I'll let you finish. But Beyoncé had one of the best videos of all time. I bàsicament el que diu, vale, molt bé, d'acord.
Estic molt feliç per tu.
Per tu, sí. Però Beyoncé té un dels millors videoclips de la història, tal, no sé què. Bueno, ja et deixaré acabar, tal, i li torna el micro. I ella realment és el que explica la Maria. Es queda paralitzada, però il·lustra, és un dels grans primers moments mediàtics que il·lustra tot això que ha anat passant i tot això que dèiem. On et col·loques tu, com a espectador?
Al costat d'ella.
Però fins al punt que Beyoncé, que estava veient aquesta situació, quan arriba el moment del seu premi, en comptes de fer el discurs, diu, vull que pugi Taylor Swift i pugui acabar el seu discurs. Beyoncé es col·loca també al costat bo de la història, que és al costat de Taylor Swift, no?
Un dia parlarem també de l'embogiment en directe que estem veient de Kanye West, perquè això també és digne d'estudi. Antea, vols afegir alguna cosa, tu?
Sí, simplemente por sumar a lo que estáis hablando, que es una parte que yo también analizo en mi trabajo, y es que realmente ese premio era el vídeo femenino del año, o sea, Beyoncé siguió ganando el vídeo del año, que es otro premio. Entonces, que me parece súper relevante el que a partir de ese momento los conceptos como el man interrupting, el man explaining, también se utiliza mucho ese ejemplo de Kanye West. O sea, él interrumpió ese momento porque podía y porque sabía que podía hacerlo. O sea, si lo llega a hacer otra persona, no sube.
Fins al punt que tothom que estava allà en aquell moment,
vull dir,
no, escolta tranquil·lament, i com fins i tot molta gent assumint que allò és una cosa que es pot fer i que fins i tot aporta, no?, a l'entrega de premis, vull dir, molt lamentable.
Bueno, i ara que parleu de Kanye West, si puc afegir una cosa, clar, és que el capítol no s'acaba aquí, és que el tema és que Kanye West després li fa una cançó dient-li de tot a Taylor Swift, dient-li que ella s'ha fet famosa per Kanye West, i a mi el que em sembla més esperpèntic és que hi ha centenars de milers de persones, o milers de persones als concerts, cantant a ple pulmó aquesta cançó, que la deixa absolutament verda amb insults i és absolutament denigrant. I ara que parlàveu d'això de l'empatia i fins i tot que es comentava, home, que Taylor Swift podia ser fins i tot doncs, com la cosina o la veïna, que és molt propera, ella, a part d'això de Kanye West, que la fa també més vulnerable i més propera a la societat, ara que abans que parlàvem del cos, clar, ella fins i tot, jo no soc un Swiftie, però pel que he anat mirant i tot això...
No ho sembla,
ella, no, no, és que m'hi he ficat molt, però vull dir, ella públicament, ella admet que va tenir problemes amb el seu cos, que no s'acceptava, que si la gent...
Surt de moltes cançons, això, justament.
Exacte, i tot això jo crec que va apropant a la gent. I jo, per exemple, ja et dic, jo era pel Travis Kelce, però veus el documental, llegeixes una mica... Hòstia, jo m'estic plantejant comprar-me entrades aquesta tarda per anar al Bernabéu.
No pots.
Saps que... Ah, ja no puc?
No pots. No, si no tens codi, no. Ho tens complicat. Vaja,
bueno, sí, pues sí, no me la compraré, però dic que...
Crec... Vols un codi?
Home, i tant. Si
hi ha tràfic de codis, eh?
Com el tsunami, eh?
Que crea aquesta empatia. Crea aquesta empatia, té l'Ostri.
Sí.
Compte, compte.
Aquesta cançó, per exemple, que estem escoltant, parla precisament això, no? De les dificultats que tens sent una dona, no? Ella, allò que deia, no? L'Antea, no? De que acaba sent un ídol feminista perquè realment s'ha anat trobant totes les traves agudes i per haver que es troba, que ens trobem totes les dones i ella més, no? Perquè està en una posició que ha de demostrar molt més que la resta, ha de demostrar molt més que el Kanye West i hi ha molts, molts crítics que no se l'han pres seriosament, crítics de música pel simple fet de que era una nena del country, ara està escrivint les seves pròpies cançons. Bueno, és una tia que composa les seves cançons, toca de collons, és una tia que és una gran lletrista, que sap explicar les històries com ningú, és una noia que a més sap fer el show, sap fer l'espectacle i es demostra amb totes les seves gires, i a més es posa a gravar els seus propis videoclips, els dirigeix, fa d'actriu també, o sigui, què no fa bé Taylor Swift? És la meva pregunta. O sigui, jo crec que està en un punt d'excel·lència en tots els aspectes i també en el dels discursos i en cançons com aquesta, no?, que diuen, o sigui, si jo fos un home ho tindria tot molt més fàcil, però escolta'm, endavant, sóc una dona.
Clar, jo, tot això a mi em sembla, vull dir, deixeu-me que faci una mica, no d'advocat del diable, però per posar-hi, entenc perfectament, i la sensació que fa és una mica de que és com el pack complet i que toca totes les tecles i que té una conjugació d'elements, però d'aquí a convertir-se en aquesta icona que fins i tot és objecte de teories de la conspiració per part dels republicans dels Estats Units, és a dir, això és un salt molt bèstia, no és només que sigui una gran artista, una artista molt completa que sap connectar molt bé i que, és a dir, hi ha alguna cosa més.
És cert que és aquest salt, aquest extra és pràcticament inexplicable. És a dir, jo estava totalment d'acord amb aquesta, no, amb aquesta aproximació de cop veus que parla de salut mental, t'hi sents afegit, parla pues això de feminismes i t'hi pots afegir. Hi ha tota una sèrie de coses que va avançant i va sumant públics, no? Vull dir, va cosint generacions, que crec que és una de les coses també molt bèsties de la Taylor Swift, però d'aquí a les xifres desorbitants que hi ha, és realment complicat d'explicar. Vull dir, si algú vol trobar la resposta al llibre, no la trobarà pas, no crec que existeixi.
El
que em sembla interessant és precisament connectar, ara t'he fet el turno, Guille, a la resposta aquell moment de Kanye West, el Look What You've Done, un temazo espectacular, amb 10.000 missatges ocults al darrere que connecten amb això que dèiem de com els fans van fent poc a poc el seu storytelling sobre ella directament. Per tant, crec que és la tormenta perfecta, una mica, Taylor Swift.
Sempre que hi ha aquest salt, els pocs cops que aquest salt passa, tu has mencionat el tema i per mi és clau el tema intergeneracional i el paper que juga aquella gent que està de passada. Vull dir que entra un Spotify, un Tidal, el que sigui, que està pel carrer escoltant la ràdio, i que de cop li interessa allò de manera absolutament, aparentment, vaja, passiva. I realment, si un entra, per exemple, a YouTube, ho il·lustraré amb perquè és una cosa que m'agrada fer sovint, que és mirar els 10 primers comentaris, sempre de qualsevol cançó. Pràcticament totes les cançons dels últims... quatre àlbums de Taylor Swift, dels 10 n'hi ha 6 o 7, gairebé en totes les cançons, en tots els vídeos, que és de gent de més de 60 anys, que diu, bueno, jo fins ara no m'havia interessat gens d'això tal, hòstia, però he de dir que em fascina aquesta música, em fascina aquest àlbum, em fascina tal, fins al punt que molts vídeos de Taylor Swift se'n fa broma. Vull dir que hi ha gent que de manera irònica diu, bueno, jo tinc 183 anys i, no, en diversos d'ells. Llavors, aquest paper, diguem-ne, de ser total, diguem-ne, vull dir que el teu avi, tu li poses un disc de Taylor Swift i dius, hòstia, això m'encanta, això em recorda a la música de la meva època, Taylor Swift? I això està passant d'una manera brutal. Vull dir, és
clar,
absolutament
atemporal. Si hi ha gent que diu, és que sona tot igual. I no és veritat, perquè justament una de les coses que té és que té discos molt diferents, amb estils molt diferents, i a part que no para de crear en els últims, des del 2019, crec que ha publicat 5 àlbums.
La hiperactivitat aquesta dels últims 6 anys...
Ella mateixa deia que pel sol fet de ser dona, ella ha hagut de reinventar 20 vegades, sí. Mentre els homes, amb un parell de vegades en tota la seva carrera que reinventin, ja en tenen suficient. I a mi m'agradaria afegir també, a part de la música, que evidentment ja dic que jo sóc absolutament profan en aquesta matèria, jo crec que la història de superació aquesta de la Taylor Swift, d'aquesta depressió de cavall que agafa a través de lo del Kanye West, que està un any apartat dels escenaris, jo crec que això també la gent, no és com, aquesta història de superació doncs també enganxa el relat, l'argument, llavors escoltes la música, t'agrada, la Maria això ho sabrà evidentment millor que jo, però les cançons deuen anar sobre segurament aquestes depressions, aquests problemes i això,
hi ha de tot,
i t'acabes enganxant.
Sí.
Però la resposta va ser Reputation.
Sí, exacte.
Un àlbum que parlava absolutament, exacte, sí, sobre ara sóc jo qui dirà què és la reputació, no m'ho ha de dir aquest home, aquest senyor todopoderoso de la indústria.
I a mi em Reputation em va passar una cosa, que és quan va sortir l'àlbum, vaig pensar, ui, que fosc, ui, quina, no sembla Taylor Swift, vaig pensar, no m'agrada massa. I des de fa cosa d'un any l'he recuperat, i ara mateix, o sigui, és que me les poso en bucle, perquè a més és això, els missatges que diu són boníssims, no? El look what you made me do, saps? Vull dir,
és que és complicat, a nivell musical és complicat no, diguem-ne, llançar merda els àlbums de Taylor Swift, o sigui, encara que no t'agradi especialment, és impossible fer allò que molta gent esperaria fer, no? Dir, això és una... Llavors, escolta, saps allò que passava amb el disc de Zetangana, no? Mm-hmm, sí, hòstia, sí. Pensaràs el que vulguis d'aquest personatge. Bé, me la bufa, però és complicat, diguem-ne, escoltar aquest disc i dir que no...
Vull que no
dir,
està ben fet.
Que no està bé, vull dir, que és collonut, no? Llavors, això passa molt, sobretot aquesta última etapa de Taylor Swift, perquè al principi que si la música acaba entre el mig, ai, sí, l'estrella del pop que vol una mica flirtejar sent la nova Katy Perry, Madonna,
sí,
el que
sigui. Sí, nòvia d'Amèrica.
Sí, efectivament. Però és que vull dir, a cada disc que treu dius, és que és impossible, vull dir, tu podes dir no m'agrada especialment, però llançar aquesta és que és impossible, vull dir, està tan ben fet tot que és molt complicat.
Antea, sobre el que s'ha dit.
Sí, és que creo que Taylor Swift, como hace mucho que dejó de ser una superestrella, igual se quedó en 2015 el concepto superestrella, ahora hoy en día es como un concepto, o sea, es como una supermarca Taylor Swift. Y no, cuando hablamos de Reputation, por ejemplo, que el sonido es mucho más agresivo, yo veo un álbum que es más una introspección de cómo es ella como mujer y cómo se proyecta ahora en el mundo. Por eso es tan agresivo el sonido, porque si escuchas las letras no son tan agresivas, son más pasionales, son más... de hecho, para mí es un disco de amor propio, pero de amor. Y cada disco, por eso se llama The Eras Tour, es como su propia crisis existencial de quién soy yo y qué significa ser Taylor Swift. O sea, cada disco lo enfoca de esa forma, por eso Reputation tiene esa carga, porque es como esa ruptura total. Pero si te pasas a Folklore... Claro. Que viene en un momento muy concreto, como es el de la pandemia mundial, que estamos todos sumidos en esa crisis, es que cada letra, cada metáfora, cada símil te lleva a ese mood de pandemia. Y ahora con el último que va a sacar, el de Torture Poets Department, digo, vale, vamos a pasar por otra crisis existencial que ella va a saber proyectar. Y me parece como muy admirable, viviendo en la clase social llena de privilegios, siendo Taylor Swift, que creo que ni ella sabe qué significa ser Taylor Swift y que pueda disociar de esa marca al mismo tiempo para que la gente se sienta identificada cuando, o sea, nadie de nosotros vamos a saber lo que es ser Taylor Swift. Y aún así, vamos a escuchar cualquiera de sus canciones y vamos a decir, ah, mira, pues esto me recuerda a algo que yo he vivido. ¿Cómo puede ser? Si está ya viviendo una historia de amor con un quarterback en Estados Unidos, yo nunca voy a hacer eso. Es como, es muy curioso y muy admirable al mismo tiempo. En plan, ¿cómo disocia tanto? Yo creo que es eso, que se despierta, desayuna, café, zumito y crisis existencial. Y con eso se mantiene como tan relatable.
Ja, i per acabar, que anirem després a la música.
M'he horroritzat moltes vegades de pensar, mentre escrivia el llibre, de ser Taylor Swift, no? Vull dir, d'aguantar aquesta pressió. Sobre el que deia l'Andrea de...
L'Antea,
d'esmorzar aquest café i zumitos. Hi ha un 73 Questions al format aquest de Vogue meravellós, on ella obre les portes de casa seva i tota l'estona es manté aquesta tensió entre no saps si tot està preparat o alhora tot és espontani. I crec que aquest és aquesta és la màgia de la Taylor Swift, que se l'ha intentat infantilitzar una vegada rere altra, que és una cosa que crec que passa molt sovint amb el que no entenem, no? I és una cosa que el meu pare ho va fer amb mi, suposo que el meu avi ho va fer amb el meu pare, amb les músiques del meu pare, i la Taylor Swift s'està carregant una mica aquesta idea. Al final l'haurem d'acabar entenent tots, perquè és això, vull dir, s'està convertint en alguna cosa molt més gran, molt més transversal.